Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Hi ha lleuger augment de l'atur a Sant Cugat durant l'agost, amb 69 persones més registrades respecte al mes anterior, el que comporta un augment del 2,85%. Com és habitual durant l'estiu, és el tercer mes consecutiu d'increment de persones sense feina a la ciutat, que el juliol va registrar una taxa del 5,31%. Això sí, la xifra de 2.489 persones aturades és la més baixa en un mes d'agost en els últims 17 anys des del 2008. La Festa Major de les Planes tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de setembre amb un programa ple d'activitats per tota la família. Des de cercaviles i àpats populars i concerts i concursos. La majoria de les activitats es faran a l'Espai Pere Grau, on hi haurà servei de bar i food truck durant tots els actes. També hi ha activitats programades al Casal Les Planes i a diferents espais exteriors. Podeu consultar el programa sencer a la xarxa www.cugat.com. I després de l'estrena el juny passat, els cinemes Sant Cugat tornen a projectar aquest dijous el documental El petit peó, sobre l'escaquista resident a Sant Cugat Arturo Pomar i dirigit pel florestà Joan Gamero. La projecció serà en doble sessió a les 4 de la tarda i a 7:45 del vespre, i també hi haurà un col·loqui amb el director. I en esports, el primer equip masculí del júnior d'hoquei herba comença la temporada amb bon peu i lluitarà diumenge pel títol Campionat de Catalunya. Els d'Oriol Torres han superat el Barça aquest dimarts al vespre 5-2 i després d'haver guanyat el Club Egara 1-2 en la primera jornada, aconsegueixen el bitllet per la final, en què s'enfrontaran el Polo, vigent campió de Lliga, i Butxí dels Sant Cugatencs a les semifinals de la final a 4. Serà diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi Martí Colomer de Terrassa, en un duel que tancarà aquests campionats de Catalunya. Els gols dels Sant Cugatencs contra l'equip blaugrana van ser d'Aleix Bozal, amb un doblet de penal córner de Nico Musterós, Hugo Berrier i d'Albert Sarraïma. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ramó de Pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental, la Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels jups i basses i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, l'Albert Pardo, ornitòleg, la Georgina Florejacs, membre de l'Associació Mediambiental La Sínia, la Cinta i la Magda Armengol, cistelleres del Museu de la Pauma de Mas de Barberans, i en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg.
Ramó de Pedra.
De l'àrab al jub, pou. Un aljub és una cisterna o un dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca o fet d'obra. Està revestit de pedres i cobert de volta i serveix per a arreplegar l'aigua de pluja. En alguns indrets també pot significar safareig petit.
Abans d'entrar en matèria, l'Albert Pardo, en l'acte de presentació de la Guia del Gaià, editada per Piolet, ens recordava la gaianada de l'any 2015. Aquest mot és el que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. Aquell any, la crescuda del riu va ser còmplice de la recuperació de patrimoni.
Arran de que l'última gran gaianada del 2015 va deixar al descobert tot en això de patrimoni cultural molt lligat a l'aprofitament humà del riu, que havia quedat amagat, estava sota vegetació, degut a que havien quedat en desús. I es va pensar que la natura ens havia donat l'oportunitat de recuperar aquest patrimoni humà. I tota una sèrie de persones superexpertes van elaborar aquesta guia. Jo només vaig contribuir amb una descripció dels hàbitats naturals, una mica per donar, com comentava abans, aquest contrapunt de naturalesa intrínsecament unida a l'activitat humana.
L'antropòleg Jordi Sunyer prepara un nou llibre sobre la pagesia. En el procés de documentació ha estudiat les construccions que al llarg dels anys s'han emprat per regar els conreus.
El dibuix de les sínies ens marca un dibuix de la situació de l'aigua al subsol. Els pagesos tenien els recursos que tenien, per tant no podien fer un forat allà on convingués, no? Sinó allà on el saurí els hi pogués marcar, no? En aquest cas veiem com les sínies se situen tot al voltant del litoral, entre la platja i la primera línia de cases, Torredembarra i els pobles de la Rodalia, com Creixell, Roda Barà, estan situades a una segona línia i curiosament segueixen cap a l'interior, però només allà on hi ha torrents, allà on hi ha rases, que diem aquí, no? N'hi ha tres a Torredembarra, una que separa Torredembarra i Altafulla, una que separa l'antic terme de Torredembarra i de Clarà, que ara són un mateix municipi, i una altra que separa amb Creixell. Són torrents, doncs, on baixa només aigua quan plou, i llavors el subsol s'amara d'aigua, no? A banda d'això, cal veure com, en un lloc com aquí, mediterrani, amb poca afluència d'aigua, tant en el subsol com per damunt, es tracta de retenir l'aigua, no? I a partir d'aquí doncs neixen tota una sèrie d'estructures per retenir aquesta aigua, que també és molt interessant d'analitzar.
La pagesia i les masies necessitaven aigua i sempre trobaven la forma d'obtenir-la i emmagatzemar-la. Les construccions d'aigua neixen d'aquesta necessitat i el conjunt forma part del patrimoni.
És molt curiós perquè una masia pot arribar a ser tot un món en si mateix, no? És a dir, un nivell d'autosuficiència que avui en dia ens en faríem creus. Tots els pobles tenien masos, masies, barraques on passar la nit. I les masies, a més, tenien sistemes de captació d'aigua per ser autosuficients, no? Per exemple, hi ha Cal Xitot, a Torredembarra, molt a prop del centre d'atenció primària. Ara només en queda una sínia abandonada. Ara és una mena d'aparcament. Però jo a aquesta masia hi havia vist vaques. I sóc de l'any 75, com us he explicat, no? Aquesta masia, que tinc retratada per mi en aquest futur llibre, doncs tenia la seva pròpia sínia, tenia terres de conreu, tenia vaques, tenia regadiu, i estava envoltada doncs, d'altres masies. Per exemple, on hi ha el centre d'atenció primària, era una masia que era propietat del Fernando Vallmitjana, el metge. El Mas Pujol, on tenim el dipòsit d'aigua, allò és una antiga masia que també, entre Torredembarra i Creixell, dins el terme de la torre encara, vaja, una masia importantíssima que des de que es va abandonar no fa tants anys,
als anys 90 encara hi havia un pastor, doncs, bé, només cal deixar una masia tancada 10 anys i passa el que passa, no? Per tant, l'estudi d'aquest patrimoni també ens dona molta informació sobre l'aprofitament de l'aigua i penso que, ostres, amb la tristor que ens dona a tots quan hi passegem ben a prop, hauríem de fer un esforç per donar possibilitat a que algú o alguna administració o algun particular se'n pogués fer càrrec. Està passant amb les masies, però també està passant amb les cases antigues, com estem veient en molts nuclis antics, no? Es fa molt car comprar-les i es fa molt car rehabilitar-les. Hem de posar-hi molta imaginació i facilitats per part de l'administració per tal que aquest patrimoni doncs no es perdi. També les cisternes que hi ha dintre les cases antigues d'aquestes cases.
Com són i on es troben els aljubs o cisternes?
Perfil habitual, als pobles d'aquí la rodalia, últimament he estat fent treball de recerca a Creixell, es tracta de obres la porta gran per on entrava el carro i a un lateral i hi tens una mena de tapa com si dius, com si diguessis com si fos un pou, doncs no és un pou, és una cisterna, una cavitat enrajolada, com si fos de vitrall, com si fos un cub per guardar-hi, per deixar fermentar el vi, però és per l'aigua, es tracta de canalitzar l'aigua que ve de la pluja, aquesta aigua ha de caure fora de la casa i amb un sistema de palanca, quan l'aigua que hi ha baixa ja és neta, es fa introduir a dins de la cisterna. Aquella aigua es pot fer servir per beure aigua, no només per usos de neteja o per altres coses de la cuina, no? Es pot fer servir per beure. Aquest és el sistema, és tan senzill com aquest. I esperar que plogui perquè es renovi.
Remó de pedra.
Com funcionaven els aljubs o cisternes?
En aquest cas, les últimes que jo he vist, a Creixell, amb una palanca, deixar anar l'aigua fora i al cap d'una estona de ploure, canviar la direcció de l'aigua perquè vagi a dintre.
Un sistema de recollida d'aigua ben pensat, ens explica en Jordi Sunyer mentre recorda el seu avi i el seu pare. Aprendre dels nostres predecessors.
Per exemple, el tros del meu avi a les Roques Planes n'hi tenien tres, no? L'aigua era necessària, evidentment, per la vida, però també, sobretot, per una feina que es feia en el secà. Tot aquest món del Penedès, del Camp de Tarragona, es va especialitzar a partir del segle XVIII en la vinya. I per controlar, doncs, les diferents malalties que afectaven a la planta, calia, doncs, fer la barreja amb el sofre per fer tota aquesta barreja, aquestes coses que havien anat a aprenent, doncs es feia falta aigua. Aquest sistema de recollida d'aigua és molt curiós, no? Perquè estava estava molt pautat com calia recollir aquesta aigua. Si l'aigua baixava tota bruta cap a la cisterna, t'embrutava la cisterna. Llavors calia fer una sèrie de filtres sempre amb elements naturals, no? Per exemple, encara ara, si ens hi fixem al de fora, trobarem alguna argilaga vella a l'entrada. També hi havia una petita bassa de decantament per tal que l'aigua doncs passés per allà, fes una mica de bassa i la matèria que pesés més doncs anés a parar al fons. Eren fins a 3 o 4 barreres per tal que l'aigua entrés neta dins de la cisterna. Era tan neta que de fet es podia veure. De fet, el meu pare m'explica, ell nascut a l'any 40, m'explica com al de fora sempre doncs hi havia un got o una galleda per tal que si passaves per allà poguessis veure aigua, no? Hi havia aquesta gentilesa, diguem-ne, doncs dels pagesos, no? La majoria rabassaires per aquí la rodalia i sobretot cap a l'interior fins a Salamó, no? Era terra de vinya, per tant, terra que necessitava cisternes. Per exemple, al municipi on estem ara, a Torredembarra, n'hem comptat més de 100 de cisternes al de fora. I llavors també hauríem d'analitzar totes les que hi ha a les cases, no? Si anéssim al nucli antic i parléssim amb les famílies, segurament en trobaríem un centenar més. Jo n'he documentat moltes, moltíssimes, perquè a banda, doncs, dels llocs on feien el vi sota les cases, moltes d'elles tenen cisternes. Una de les coses que ens fa molta gràcia d'explicar és que el terra, el subsol dels pobles, està tot foradat.
I, com que no tot ho trobem en els llibres d'història, en Sunyer ens explica una curiositat, els cocons.
Hem parlat de les cisternes, no hem parlat de les barraques de pedra seca per guardar les quatre eines, hem parlat dels marges de les escales que hi feien d'aquestes clavegueres, però després hi havia els cocons, que era una cosa molt curiosa, que era es tractava de fer-te una estructura en pedra per amagar-te i al davant fer una petita basseta de pedra i esperar que algun ocellet doncs anés a beure aigua i amb aquella proteïna doncs acabar-te de fer l'arròs i seguir treballant, no? A mi em sembla doncs una sèrie de coses que clar, que no formen part dels llibres d'història, no? no? Però que te dibuixen doncs, com era la vida rural en pobles que avui en dia doncs, han alçat pisos per tot arreu i anem tots amb molta pressa per anar amunt i avall sense anar a cap lloc en concret.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
L'etimologia de bassa és d'origen preromà, probablement de l'ibèric balsa o barça, o bé una variant d'un preindoeuropeu, barra, cognat del castellà, balsa, i potser del basc, balsa. La bassa és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar. En el cas dels molins, normalment és una construcció que s'hi fa adossada. A la bassa hi ha elements importants com el sobreeixidor, que normalment es troba a la part de dalt, per quan se n'ha de desguassar l'aigua abans no vessi, i també per desviar el curs de l'aigua cap a d'altres llocs. Un altre element important és la buixarrera, que és un forat per on s'avia l'aigua de la bassa o del safareig, i es troba normalment a la part de baix.
L'ús de l'aigua sempre ha estat disputat. No en va és sinònim de vida i economia. Un dels elements fonamentals en l'emmagatzematge de l'aigua han estat les basses. Les trobem al costat de síquies i canals i també a la vora dels molins. L'investigador local Pep Saragossa ens explica les característiques i usos d'aquestes construccions i alguns detalls sobre el dret del seu ús.
Hi ha una cosa referent a l'aigua, que era que l'aigua havia sigut del senyor i llavors, com que l'aigua era seva, doncs donava, clar, els seus, donava permís per poder doncs, fer tots aquests, per fer una bassa, per fer un safareig. En canvi, la riera, l'aigua ja era dels molins. I llavors els moliners doncs, no deixaven que ells tenien bassa, perquè tenien de tenir bassa, si no, no molien, però no deixaven fent els altres. No? Tenien la propietat, diguéssim, i era aquestes coses. Hi ha, ara aquest any, el Ricard Ramon ha editat un llibre molt, que tot això ho explica, no? Que és La lluita per l'aigua baix Gaià, no? Que totes aquestes lluites i aquestes coses que comporta l'ús indegut de l'aigua, doncs ha arribat fins al moment actual.
L'aigua ha estat des de sempre un punt important per al conreu, però no només per a regar. Les basses s'utilitzaven pel cultiu, entre d'altres, del cànem. En Pep Saragossa ens ho explica.
I tots aquests elements doncs, quedaven a la vora de les síquies i dels recs, doncs, anaven sortint aquests elements que ara, clar, veus unes petites basses on que no saps dir realment el que són. Després, aquí baix, estem aquí en el context aquest de l'hort de la Riera de Gaià, un dels cultius principals que hi havia era el cànem. El cànem és una planta per fer elaborar tèxtil, no? Per elaborar fil, molt important durant fins a començament del segle XX, perquè, doncs, esclar, es feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànem primer necessites aigua perquè la planta visqui, però després, per fer l'elaboració, el primer que es fa, és una vegada segat, és posar-ho en basses perquè s'estovi i es podreixi, per després pugueu gravar, diguéssim, pugueu elaborar, doncs, diguéssim, no? I llavors han anat quedant aquestes basses al moment que va deixar de tenir un ús, van anar desapareixent, perquè són unes basses que no són aixecades, són més aviat una mica enfonsades amb el terra, i és clar que va passar, que van agafar, les van omplir de terra i van tenir un tros de terra d'or més, doncs, no? I esclar, se'n veuen alguns elements i només n'hi queda, que sapiguem, només n'hi queda una de quasi sencera, que és Sardenya, no? Que és la bassa de Cadamià. No? És un element molt important.
Ramó de Pedra.
I precisament d'Ardenya en guarda records una de les seves filles, la poeta Neus Esmel.
Feien fil que també teixien per fer llençols, feien llençols de fil, eren uns draps dobles, vist ara, aquests llençols tan finets. A la majoria dels horts tenien unes basses i quan colien el cànem el posaven a remullar I llavors amb unes fustes el bregaven, el xafaven així, per després poder-lo filar fent fil. Els pares i avis de la iaia paterna dels meus fills eren teixidors també, perquè la meva àvia paterna, la meva sogra, ella també bregava el cànem i guardava uns estris, però s'han perdut, algú desaprensiu els va fer desaparèixer. I ho guardava perquè, mira, aquí a Altafulla, a la part de fora, tenen un munt d'arades que jo vaig donar, i a dins del museu tenen coses que jo guardava i la vaig donar aquí a Altafulla. També guardava aquests estris de bregar el cànem, però dic algú desaprensiu i unes piques de pedra, pues ho va prendre i no sé què n'han fet. El cànem fa una flor blanca i collien aquella flor. En tinc un brot, una flor d'aquest cànem, perquè jo vaig anar a l'abril, els primers d'abril, devia ser, aquells dies de Setmana Santa, ja no me'n recordo, vaig anar amb un net que tinc ja i em va acompanyar a Canàries, a Tenerife, que tinc un fill, i té un petit hortet, i tenien un arbre de cànem. I vaig prendre una flor per ensenyar-ho a la neta que està aquí a Altafulla, a la besneta. Era una flor com un cotofluix. I llavors allò, el cànem, bueno, el cànem devien posar la planta del cànem a remullar. Per després, amb la, per breguer, la bregar, no me'n recordo com se deia aquell estris que el bregaven.
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
A la guia de l'editorial Piolet sobre el Gaià se'ns parla de la bassa de cànem de Cal Damià. Es troba a Ardenya, al terme municipal de la Riera de Gaià. És una antiga bassa de cànem a la vora de la síquia de la Riera. Fins a principi del segle XX, la conca baixa del Gaià comptava amb una superfície molt important de cultiu de cànem. La bassa de Cal Damià és una mostra representativa de les basses que fins a principis del segle XX dominaven el paisatge de les hortes de la Riera i Tamarit.
Ramó de Pedra.
El cànem era una de les fibres vegetals més utilitzades, però no era pas l'única. El margalló també ha estat molt important a la cistelleria. A la Riera de Gaià ho estan redescobrint actualment gràcies al projecte Dones Cistelleres, que promou l'Associació Mediambiental La Sínia. Una de les impulsores, la Georgina Florejacs, parlava de l'ús del margalló en una de les seves primeres classes obertes que van oferir.
El margalló és una planta protegida perquè és l'única palmera que tenim aquí europea, no? que és d'aquí originària, i llavors la manera que es té d'acollir la palma, ja veureu, no? Que és una manera que és, bueno, això que ajudes a que després li segueixin sortint més brots, vull dir que no fem malbé la planta, sinó que ajudem a regenerar-la també, i a part és això, no? Que aquests brots tendres és els que després s'assequen i s'aprofiten per teixir. Això no es pot fer qualsevol ni de qualsevol manera, sinó que es necessita un permís, no? I totes les persones artesanes que es dediquen a això doncs han pogut demanar aquest permís i això es pot llavors anar a collir. Aquesta època, que és quan estan sortint els brots tendres, sempre se'n deixen perquè la planta segueixi conduint i apareix una bona època perquè doncs, aquest a l'estiu s'asseca la planta.
Per a aprendre les tècniques de la cistelleria han comptat amb les mestres artesanes del Museu de la Pauma de Mas de Barberans. La Cinta i la Magda Armengol ens han obert les portes d'aquest museu de la comarca del Montsià.
Això estava molt deixat, se va deixar per l'any 60, perquè tothom se va ficar a treballar, perquè se guanyava molt més en altres llocs, i ara s'ha recuperat. Potser fa uns 18-20 anys que vam tornar a recuperar, s'ha fet un museu, i bueno, anem seguint. Tenim molta gent, molts alumnes, i molt bé.
Explicàvem que les basses o els aljubs es posaven en remull algunes de les fibres amb les quals es feien des de cistells a tantes altres coses. Quines plantes s'utilitzaven o s'utilitzen per fer doncs, aquests teixits?
Nosaltres treballem el margalló, que és l'autòctono d'aquí de Catalunya. Si antes se banyava, pues, se mullava pues, a les basses o... Sí, més que res a les basses, perquè així se banya i se deixa reposar. Se tapa en una toalla o una tovallola o una saca. Antes se feia una saca, un sac de nàpera d'olives, que era molt més consistent, s'enrotllava i es deixava pa de mà, treballar pa de mà. A veure, ara tot s'ha modernitzat, nosaltres ho banyem en un poal, una galleda, i en aigua, si és aigua calenteta, per treballar en seguida, en cap d'una hora ja pots treballar. I clar, ja no anem a les bases a banyar-ho. I llavors també ho fiquem tapat, perquè clar, no se torna a aixugar, i com la fulla absorbix, doncs llavors, quan hi ha l'altre balla s'està tobeta. El primer que fem és anar a fer palmes. Les fem, les sequem, ha d'estar quasi un mes al sol, 3 setmanes, uns 21 dies. Les han anat a pegar a la volta, no es poden mullar mentre s'estan secant, les han d'anar a recollir si ha de ploure, les altres a escampar. I bueno, és un procés molt llarg. Llavors el primer que fem és embrinar, que és separar totes les fulles, i la segona escoellar, que és tallar el final. I és quan ja les fulles se separen totes. Llavors, bueno, antes de començar a llatar, el que has de fer en una agulla, arreglar-te-ho tot, fulla per fulla, i fer-te una mida del que tu vulguis fer. Si vols fer una peça molt petita, pues 5 mil·límetres, per exemple. Vols fer una peça gran, pues més gran. Segons el que tu te vols fer, fas la mida. Quan ja tens el munt més o menys pel que vols fer, pues ja te fiques a treballar.
Llatar, que vindria a ser trenar, no?
Sí, bueno, llatar és trenar. El que és paraula tècnica d'aquí del poble. Llatar és la forma, és fer la tira. Després, clar, ja ve el cosir, s'ha de fer corda, s'ha de cosir la corda, en unes agulles també de ferro, que molts fan els ferrers, i bueno, clar, és tot un món. Després de cosir, doncs, de fer els acabats, de fer vores, les anses, tota peça porta vora, perquè és tornar a passar per tot, tornar-li a ficar més fulles, més corda.
I anem a explicar què es pot fer. En pic tens la llata, pots cosir, donar-li forma per fer molts estris, no?
De tot, perquè com és flexible, tu quan cuses li pots donar les formes que vulguis. Doncs nosaltres vam començar a aprendre a fer un cabàs, que era l'autèntic, el que es fan a sempre, i les tècniques ja són totes, i a partir d'aquí pots fer el que vulguis. Ara fem paneres de pa, fem estalvis, alfombres, joies, pots fer de tot. Fem escombretes, llapisos, moltes coses. Sí.
Nosaltres el que fem és fer cursos, a la gent els agrada molt. Treballar el margalló és una cosa molt dolça, és una cosa que no té res més que el sol, fa de blanquejador, no té cap producte. I el que fem és ensenyar a fer la trena, a llatar, i després a fer cordell i a cosir. Pues, el que es vol fer un bolso, el que es vol fer una catifa, no sé, transmet l'ofici en... no sé com explicar-te-ho, per al que la gent veigui que antigament se feien les peces, però ara també, vull dir, se poden fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. A veure, llavors, en aquella època de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar a ficar la roba pel corte i confecció, per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines. No hi havia pobals de plàstic. Què més tenim? Cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crió, se feien per dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta. Tot s'ho feien de palma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havia de pales de matamosques de plàstic. La feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no te se cremés. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles. No sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feien de palma.
Ramó de Pedra.
Moltes de les basses van quedar abandonades, però encara n'hi ha força en funcionament. A les seves aigües és habitual que hi parin a veure alguns ocells. Ja heu endevinat quins hem escoltat avui?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Raspinell, Kertia brachydactyla.
Au resident a les zones forestals de tot el curs del riu.
Duc, bubo, bubo.
Mussol que trobem en hàbitats forestals i rupícoles durant tot l'any.
picot garser gros, Dendrocopus major.
El trobem tots els mesos de l'any a les àrees forestals properes al riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Ramó de Pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels molins i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i en Pere Sant Romà, saurí.
Molí, del llatí molinum. Un molí és una màquina desintegradora. S'utilitza per la mòlta de grans o també en general per qualsevol material sòlid.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
Al capítol d'avui resseguim el riu a la recerca de molins, unes construccions fonamentals durant segles per alimentar la població i que ens permeten entendre la forma de vida i també les estructures socials amb el domini dels senyors feudals.
Quan parlem de molins, podem fer referència als edificis on es troben instal·lats els molins o bé als tallers o fàbrica on es fa la mòlta dels cereals. També hi ha els molins de sang, que són els que es mouen gràcies a l'esforç d'un animal.
Ramó de Pedra.
Música.
Per a conèixer els diferents tipus de molins del Gaià, us recomanem la guia publicada per l'editorial Piolet. Hi figuren multitud de construccions.
A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per l'editorial Piolet, també se'ns parla dels tipus de molins. Parlen del molí hidràulic, que és un mecanisme tècnic que utilitza l'aigua com a font d'energia per moldre, trinxar, esmicolar o desfer l'estructura de qualsevol cosa. Segons el producte que s'ha de moldre, podem parlar, entre d'altres, de molins fariners o bladers, que molen el gra per fer-ne farina. També de molins batans o bataners, que treballen els draps per fer-ne teixits. També hi ha el molí draper o paperer, que tritura draps vells, cànem o cotó per fer-ne paper. També hi ha el molí polvorer, que tritura per separat els diversos components de la pólvora. I també trobem la farga, que és un establiment industrial de forja de metalls que adapta i especialitza el molí hidràulic.
Per entrar a fons en aquestes construccions, comencem per donar veu al periodista de la Riera de Gaià, Joan Boronat. Ell va néixer en un molí i en coneix de primera mà les característiques principals.
Molins es construïen i es situaven en corrents fluvials, a vegades de poca quantitat, però com que els molins havien d'embassar l'aigua perquè després tingués pressió, encara que el cabal fos mínim, doncs omplir una bassa i després deixar-la anar perquè fes anar el rodet, que en deien, doncs era suficient, no? Era emmagatzemar l'aigua per després utilitzar-la amb pressió per fer rodar les moles.
Tocant a la paret del molí, normalment hi ha la bassa on, en forma d'un embut, es troba el cub. Aquesta és una construcció sòlida de pedra carejada, de planta quadrada o circular, situada a l'extrem de la bassa o bé separada, tocant el molí. Allà s'hi acumula l'aigua en el moment de la molta i serveix per aconseguir la màxima pressió de l'aigua. Al fons hi ha el pany i la canal que porta l'aigua al rodet, la roda horitzontal. Per allà l'aigua cau al carcabà, que és el corredor sota l'obrador del molí, per on entra l'aigua damunt el rodet i surt després a l'exterior, ja sigui al riu, al torrent, a la bassa o al rec.
Ramó de Pedra.
Com són els molins per dins? Quin era el seu funcionament?
Tal com s'explica a la guia del riu Gaià, publicada per l'editorial Piolet, l'edifici del molí consta de dues plantes i a la inferior, que acostuma a ser semisubterrània, hi ha el carcabà, la sala on desemboca el cub. L'aigua de la bassa hi entra a gran velocitat i amb aquesta força mou la roda d'àleps, que són les pales de fusta o de ferro. Aquesta roda està fixada sobre un banc de fusta mitjançant una peça metàl·lica anomenada dau o got. L'eix de la roda transmet el moviment cap al pis superior, on hi ha les moles, que són pedres circular estriades a la cara de moldre amb un forat al mig. També mouen tot l'equipament per a la molta. El darrer pas de l'aigua és sortir per sota de la volta del carcabà i tornar al riu mitjançant el canal de desguàs. L'entrada d'aigua des de la bassa i el cub no és contínua. El doll es pot interrompre gràcies al pany que trobem a la paret i que s'acciona des del pis superior, on hi ha l'engegador de ferro, dit aviador.
En Joan Boronat, de família de moliners, ens ho comparteix amb l'experiència de qui ho va viure.
Al petar l'aigua directa en aquestes pales feia rodar aquesta roda. Llavors ja hi havia un eix que anava, en diuen l'arbre, fins dalt el joc de moles. El joc de moles és una mola sotana, en diuen, que és la que està fixa, i a sota ja ho diu la paraula, i damunt la volandera, que aquesta és la que rodava. I llavors es feia la molta.
I quin és l'origen dels molins històrics que podem trobar vora el riu? L'investigador Pep Saragossa ens en descobreix les arrels i com el feudalisme representa un canvi en aquestes estructures.
Hi ha pocs elements, vull dir, a Catalunya hi ha pocs, diguéssim, poques restes d'usines, no? Segurament van aprofitar, hi havia, però ells encara doncs eren uns molins molt, diguéssim, senzills, no? I, clar, al llarg dels anys aquests molins han anat evolucionant. Això no vol dir que en un dels molins que encara hi ha actualment doncs, hi hagués restes d'aquests molins antics. És una mica difícil, però n'hi ha un, al Gaià hi ha un molí, que les restes d'un molí, que és el molí de Pinyana, que és sota Querol, que jo, pel que he arribat a veure de molins, que són molts, crec que és el molí més antic que existeix al Gaià. Té un carcabà, és el que queda, que del carcabà, i esclar, és un carcabà petit, que allí hi havia una roba que feia uns 80-85 centímetres, i feia anar també unes moles relativament petites. Vull dir que és una mica com funcionaven tots aquests molins. Clar, al llarg del temps, al moment que s'estableix el feudalisme, el senyor fa fer uns molins importants, no? Molins importants com són el molí de la Torre aquí a Renya, el molí del Catllà, el molí que hi ha a Puigtinyós, no? Són els molins voltats, amb carreus, no? I, clar, les restes que hi havia dels molins antics desapareixen.
Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Alguns molins es van transformar i van adaptar els seus usos amb finalitats industrials. En Joan Boronat ens posa l'exemple del seu molí i d'altres que han evolucionat i continuen actius a la zona del Penedès. El periodista ens mostra particularitats, curiositats i la disputa per l'aigua. Un petit trajecte per la història.
Aquests molins, si ens concretem en aquesta zona del Baix Gaià, tot eren molins bladers, és a dir, fariners, no? I com bé has dit, doncs es molia tots els aquests cereals, sigui blat, sigui ordi, sigui tot això. I són d'origen medieval, vull dir que això fa molts anys, no? El que passa, doncs, que tot això doncs va anar plegant. I en el cas meu concret, perquè jo sóc del molí de la Torre, que diuen, aquí a la Riera de Gaià, diuen del molí de la Torre, perquè el seu propietari va ser el marquès de Santa Coloma, que tenia propietats a la Riera, Torredembarra. Aquest molí va anar a parar a mans de l'administrador del comte de Santa Coloma, que era un tal Safont de Torredembarra, i com que el propietari era de Torredembarra, li va quedar el nom del molí de la Torre, que perdura encara fins avui dia. Bé, fet aquest parèntesi, el molí de la Torre, que és allà on jo vaig néixer i treballar durant uns 8 anys, es va transformar de molí blader a moldre minerals. Llavors, doncs, bueno, el meu avi, a principis del segle XX, doncs el va reconvertir en molí de polvorització de carbonat de calç. I és el que jo vaig conèixer i vaig treballar, no? Però amb la particularitat de que, bàsicament, la maquinària era la mateixa. És a dir, les moles de pedra. Avui dia continuen, hi ha moltes indústries importants, sobretot al Baix Penedès, que fan la pulverització del blanc d'Espanya, que és conegut popularment el carbonat de calç pulveritzant, no? Però nosaltres ho van adaptar amb les mateixes moles i lògicament després amb unes altres màquines complementàries, però lo bàsic era el mateix del molí blader passat a minerals, no? I continuava l'aigua com a força motriu, però evidentment una indústria d'aquestes característiques no podia dependre només de l'aigua, perquè la Riera, que és un poble agrícola, ara no tant ja, o gaire, o poc, però en aquella època doncs hi havia uns cultius, uns conreus intensius d'hortalissa, un regadiu important de moltes hectàrees, i la disputa sempre estava amb els drets de l'aigua, perquè des de temps immemorial està escripturat que l'ús de les aigües superficials del riu Gaià, que són les que baixaven o baixen per la séquia principal, de dia era pels pagesos i a la nit pels molins. Però, clar, a diferència dels altres molins, dels quatre molins d'aquest Baix Gaià, el nostre, el molí de la Torre, treballava dia i nit perquè era una indústria que dedicada a una altra activitat, no pas només a molí fariner, no? I llavors, doncs bé, lògicament ja als anys 20, ja a principis del segle XX, ja es va incorporar la força elèctrica. En temps de la postguerra, jo ja vaig agafar de refiló, ja no vaig conèixer gaire, i fins i tot hi havia un motor de dièsel que era gairebé com una locomotora allò de gros, i en temps de restriccions de l'electricitat per estalviar energia elèctrica hi havia unes hores al dia que hi havia talls d'electricitat. Per tant, llavors, sense aigua el de dia, perquè no en tocava, perquè era pels pagesos, i sense corrent elèctrica, aquell generador feia funcionar el molí.
Ramó de Pedra.
I ara seguim per Torredembarra, on l'antropòleg Jordi Sunyer ens parla dels molins d'oli. Alguns d'ells no utilitzaven pas l'aigua per a funcionar.
Aquí tenim molins d'oli. Uh-huh. N'hem documentat 3 o 4, i l'últim va estar situat a un lloc on la gent que ens vingui a visitar segur que queda sobtat, i segurament la majoria de veïns d'aquest municipi també. El molí d'oli de Torredembarra, el darrer en existir, estava situat on ara fem els dimarts al Mercadet, a l'Hort del Torrents. Precisament ell va ser l'impulsor i propietari. La mola d'aquest molí d'olives ara està situat com a decoració a la plaça de l'oli dels Munts, però vam tenir també premses per fer vi al carrer Nou, i també vam tenir una mena de molí per fer farina que funcionava amb tracció animal. Amb tracció animal, a principis del segle XX, va venir a treballar a Torredembarra Miquel Aleu, que era metge, i un descendent seu, crec que un net, va fer un llibre sobre les seves memòries a Torredembarra i va dibuixar fins i tot encara com funcionava aquest molí de tracció animal, com si fos una sínia per moure la mola i produir farina del blat dels cereals que es cultivaven aquí a Torredembarra i a la rodalia.
Precisament, qui s'està encarregant de documentar el molí del mig i promoure'n la museïtzació és l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc.
S'està a les Beceroles, en principi, no?, d'aquest futur centre d'interpretació dels molins de la Riera de Gaià. Actualment funciona la primera planta, la que està arreglada, com deia abans, aquesta planta funciona com a llar de jubilats, que en un futur aquesta llar de jubilats s'ha de traslladar a un altre edifici. Llavors, el que és tot l'edifici en si seria aquest centre d'interpretació, i en aquest cas el que queda per rehabilitar és la part inferior, la part subterrània, la part on hi ha l'antic molí medieval i tot el seu espai del voltant, i després la part superior seria qüestió d'adaptar-la a les noves necessitats expositives que requereix aquest centre d'interpretació, igual que la de baix.
Un dels molins que sí podem visitar és el molí fariner de Santa Coloma de Caral. Una de les seves veïnes, la Júlia Ramon i en Galo, el guia del municipi, ens hi conviden.
De què estan parats perquè l'electricitat va arribar aquí? S'ha mantingut i s'ha museïtzat una farinera que arribava al gra, es molia, ara ho han tornat a recuperar i es pot visitar. És un al·licient més per venir, a més de Cal Jaume Punto, i a veure el d'allòs, l'arquitectura i tot això de Santa Coloma, ara es pot visitar també aquesta farinera. Sí, que té totes unes explicacions que disfruto també explicant.
Fent anar al compte, l'últim moliner, que és jove, és més jove que jo, fa els comentaris, vull dir que... interessant conèixer el funcionament d'una farinera que no té res a veure amb un molí fariner. I aquesta farinera havia anat amb vapor, també.
Amb el guia de Santa Coloma, en Galo, ens atencem a algun dels molins més destacats. El primer, el molí de Nebruna.
Allí, més o menys, on pugem a aquella casera, el molí de Nebruna. I per sota hi passa el torrent de la Barquera. Ara ho veurem per l'altre cantó. Aquest és el torrent de la Barquera. Passava per damunt del molí de Nebruna i després també va seguir a Duberier, una aquí i una més avall. Doncs aquest és el per on passava l'aigua, del primer afluent del riu Gaià.
I ara, estranyament, passa aigua, molt de tant en tant.
No, va de ploure molt, però ja fa anys i anys que no el veig que hagi rajat gens per aquí. Ara hi ha tanta secada que el que plou ho engoleix, vull dir, no.
Ramó de Pedra.
Continuem pel molí de la Torre, un molí de dimensions més grans que en Galo coneix molt bé i comparteix amb nosaltres part de la seva història, amb algunes anècdotes i curiositats que podem trobar al seu llibret de Els molins de l'Alt Gaià.
Aquest és el molí de la Torre. Ja estem amb aigua de la dreta del riu Gaià. Veiem la bassa triangular. Al fons de la bassa ens ho tapa una mica els arbres, però ja hi ha aquest pou, o pouet, o cacau, o sal, que és el que donava la força al rodet per fer anar les moles. Es conserva tota l'estructura bé. Això, uns anys hi abocaven els purins d'aquesta granja. Ara, sortosament, ja no els hi aboquen, però bueno, està tot deixat i abandonat. I a l'altra banda de camí, si caminem una mica, veurem la porta, hi ha el pou de gel o pou de neu d'aquí Santa Coloma. I això més o menys és d'allò. I d'aquí passava l'aigua ja al següent molí, que seria el tercer, que conduïa les aigües, la resclosa. I el tercer seria aquest que està cobert i sembren al damunt. Hi ha la volta apuntada i s'hi pot entrar dintre.
Sorprèn la dimensió, és com molt gros aquest molí.
No és dels més grossos, però doncs n'hi ha de... Però aquest era molí habitatge, o sigui, les moles eren un pis més avall, al damunt es distribuïa la farina, o sigui, es passaven sedassos per fer la més gruixuda amb la més fina, i després hi devia haver habitacle, segurament, perquè són molins fortificats ja. Molí, ja em diu molí de la Torre perquè és una torre. El dels Requesens també era en forma de torre, amb matacai tota damunt de la porta, dovellada. El vell de Sant Gallar també era en forma de torre, vull dir que tots eren fortificats perquè a l'estal d'escampat corrien el risc de que els assaltessin i els robessin i inclús matessin, vull dir, ja hi ha hagut algun cas i tot. Però bueno, aquest és general els molins. Els primers que vaig començar a treballar, vaig publicar primer llibret Els molins de l'Alt Gaià, que et va seguir, bueno, el que més carinyo hi vaig posar, d'allò. Els molins ja desapareixen amb l'arribada de la llum. Uns ja amb vapor ja es van fer grans farineres, ja van anar decaient els molins fariners. A l'arribar la llum és quan la decadència ja és total. En zones apartades que va costar més d'arribar la llum, van aguantar més. I ressorgeixen en temps de l'estraperlo. Acabada la guerra, hi ha alguns que, un tant a qui fos, a la Guàrdia Civil i als qui manaven, els feien funcionar per estraperlo, perquè per poder menjar pa blanc segons qui. No tothom podia menjar el pa blanc. Però, doncs, pràcticament amb la llum desapareixen.
Acabarem la ruta a Mangalo, al Molí Nou.
Bueno, estem davant del Molí Nou. Ha estat documentat també al segle XIII com a Molí Nou. Al darrere, al damunt, hi ha la blassa. El funcionament d'un molí també és bastant tècnic, vull dir, no entrem en l'explicació. Aquest molí jo el havia vist sencer, el van desmuntar per una masia de Cal Mateu a la carretera d'Igualada. Bueno, doncs molien i l'aigua que sobrava després de moldre creuava aquest aqueducte que veiem i l'aigua que venia des de l'esquerra del riu passa a la dreta, seguia per aquesta vora i seguia el que és el camí i ara aquí a la cantonada veurem el molí de la Torre. I passarem també per la font de Cartés i des d'aquí el molí de la Torre veurem el pou de gel. Una bassa. Bassa d'aigua, on sí. Recollien l'aigua per d'allò.
Per donar-li més pressió.
Sí, bueno, llavors al capdavall de la bassa hi ha el pou, el cacau, el carcabà o el sal. Com més baixa és la bassa, vull dir que està molt a prop del molí, aquí ja no hi ha cap pou ni cap cacau, o sigui, tota l'aigua va dirigida en un espai, en una finestreta que és l'estellador, que s'obria des del primer pis. Llavors, el pes de l'aigua era el que feia funcionar, feia caure el rodet i feia anar les moles. Amb altres molins, que l'alçada és més d'allò, els cacaus són ja rodons o quadrants, però com més altura tenen, més petits són. N'hi vis un de 40 centímetres, jo, però amb una alçada de 14 o 15 metres. La pressió que feia aquella aigua al baixar era increïble. En canvi, la d'allò, aquí en concret, era del pes de l'aigua, el que era d'allò. Volia entrar tota l'hora i això donava l'energia suficient per fer anar el rodet i les moles, en aquest cas. Sí, bueno, també el primer paperer que es troba aquí al riu Gaià és a Seguer. Jo ja em despreocupava dels molins paperers o indústries tèxtils que hi havia. El Pep Calçó te'ls dirà, tots els de Catalunya, els que hi ha de molins de paper. Hi ha un altre, un ex-amo d'un molí paperer que els han seguit tots. Aquí, doncs, no d'allò. No els deixava a banda. Només mirava perquè el cacau, el sal aquest, és el que jo en dic el carnet d'identitat d'un molí fariner, perquè els iguats s'han endut molts de molins, no s'han tornat a restaurar, pel cacau és la part més reforçada i el que ha quedat. Per tant, he sabut sempre distingir el que era un molí fariner o les restes d'un molí paperer o indústria tèxtil.
I avui hem escoltat com els molins han estat font d'economia adaptant-se a cada època. Edificis, alguns, que s'han pogut rehabilitar, que formen part del nostre patrimoni i que estan lligats a l'aigua. I és que aquesta és font de vida, imprescindible també per als ocells que viuen entre nosaltres o que ens visiten per fer parada en les seves llargues migracions. Ja heu endevinat quins hem escoltat en el capítol d'avui?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Pardal roquer, Petronia petronia.
Ocell resident als camps oberts i zones de conreu.
Mallarenga cua llarga, Aegithalos caudatus.
Au que resideix als boscos totes les estacions de l'any.
Gratapalles, Emberiza quirlus.
Au que trobem als camps de conreu, pròxims a tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.